pregunta. Ara seria el moment.
Les confraries de devoció i gremials estaven més aviat als convents, no? Estaven ubicades als convents.
Ah, bueno, les esglésies tenien... Sí, bueno, les capelles dels convents.
En canvi, la catedral poder no.
Sí, jo crec que també n'hi ha... Sí, jo tinc... un detall d'algunes...
Sí. Quan parlem de confraria, hi ha unes confraries que són estrictament religioses, com la de la Rosetta, per exemple, no? O la policia de Sants. Però hi ha unes confraries professionals. Aquestes confraries, com es diferencien dels gremis? Perquè per mi no veig jo la diferenciació com es parla d'una confraria, si és confraria sinònim de gremi o és una cosa diferent. Per exemple, hi ha una gradació, una cosa és un col·legi que té una consideració més alta que la renovació professional inferior, però no aconsegueixo jo, encara que a vegades sembla que hi ha un matís que no s'aplica de forma exactament unívoca, gremi que confraria, no? No veig perquè unes vegades diu una cosa i d'altres diu una altra. Aleshores, que són religioses a la vegada, no? Que la confraria, no sé, per encara que sigui inventat, la confraria d'Elois de Mellans, de Sant Eloi de Mellans, no? Però de vegades se'ls diu el gremi dels Mellans i de vegades la confraria de Sant Eloi. Jo no acabo, intueixo que no sempre estan dient exactament el mateix, però no veig, no trobo la diferència.
Jo no soc especialista en gremis i confraries, però em penso que la diferència rau en que les confraries canalitzen tota l'activitat, diguem-ne, religiosa, tota la religiositat dels integrants d'aquell gremi concret. Penso que és aquesta la diferència fonamental. Sí. Gremi i confraria és indissociable. Em dona la sensació de que la confraria és el que canalitza, diguem, els determinats sentiments religiosos dels integrants del gremi. Llavors és com la projecció pública. El gremi és més per coses de treball. El gremi, per exemple, és més per sostenir els accidents laborals, els casos d'orfandat, la caixa comuna, i la confraria canalitza, per exemple, doncs, les activitats cíviques, etcètera, que són totes allà religioses dels integrants del gremi.
Per exemple, com paguen el cadastre, ho havien de pagar com a gremi, però paguen com a confraria. I per la llistat de cadastre, confraria, confraria de mediants, o confraria d'escultor, o que em sembla, bueno, una clara definició, és possible que això que dius tu hi hagi alguna cosa i que s'acabi confonent a la pràctica?
Sí. Jo crec que és això, eh? Jo crec que és això, que el gremi s'ocupa sobretot de les assegurances i de fets de treball dels que estan allà, i és que la representació laboral, els accessos, per exemple, a l'aprenent, l'oficial, el mestre, tots els exàmens, etc. S'ocupa el gremi. I de la projecció ciutadana s'ocupa la confraria, que està integrada pels membres d'aquest mateix gremi, si no equivoco. No? Per exemple, són els gremis que participen, per exemple, a l'organització de la Setmana Santa. Però no ho fan a través de l'organització gremial, sinó a través de la confraria que va en paral·lel al gremi.
Cada gremi
té
una confraria?
Jo crec que sí. Crec que cada col·legi també en té. I a la catedral de Girona, per exemple, hi ha la confraria de Sant Jordi, arrelada, hi ha la confraria de Sant Jordi, que és d'aristòcrates.
És
una professió, és un estatus, no? I aquesta confraria de Sant Jordi encara es reuneix cada any, al Tribunal de Girona i de Sant Jordi.
A part, hi ha confraries que només són de devoció,
però no és de devoció.
Jo crec també que hi ha un aspecte cronològic, que a mesura que passen els anys, la confraria es va arraconant i agafa més valor la paraula gremi. Gremi és una paraula que s'utilitza molt més al segle XVII, al segle XVIII, es va abandonar en confraries sí. Per fer-se gremi, que abans eren estat, havien estat quasi bé sinònims, per molts aspectes.
No sabem com molt sinònims, sembla que hi ha, una, hi ha un matís, que no
s'escapa,
si nota alguna cosa que no acabo de...
Jo no
sé si
especialista en algun lloc, contestar la Maria Més.
Bé, si m'ho permeten, però he estudiat un cas de la Pio Cofreries, que és molt il·lustratiu sobre tot això. I em va doldre molt no poder-ho presentar a la miscel·lània amb un maret del doctor, que és perquè tot encara no estava en mesures que s'han de la recerca. Perquè em havia comentat moltes vegades aquesta polisèmia del terme. I li deia, això de Cofreria, d'alguna manera, és evident que cronològicament acaba revestint-hi moltes, acaba designant moltes realitats. Aleshores, a partir del cas de la cofreria dels quatre sants màrtirs analitzat a l'edat moderna, en el segle XVII concretament, vaig poder veure molt clar com havien funcionat les coses. Explico molt ràpidament el cas. S'havien retrobat... S'havien retrobat unes relíquies dels quatre màrtirs que donaven lloc a tota aquesta cofreria, aquesta confessió, i això va fer que la corporació de fusters, picapedrers i mestres de cases comencessin a rebre grans beneficis econòmics. Aleshores, això va provocar una sèrie de dissensions internes dins de la corporació i sobretot entre la corporació i el municipi. El municipi era qui havia anat cada vegada més tutelant i vigilant i fins i tot controlant políticament aquestes corporacions. Corporacions que, tot i tenir un origen religiós, cada vegada havien estat més professionalitzades i podríem dir que havien anat sent deixades de banda per l'Església, que no hi havia trobat més interès. L'Església havia preferit, en comptes de tutelar aquestes corporacions més professionalitzades, dedicar-se només a les cofreries de devoció. Què va passar? Les dissensions dins de la cofreria dels Sants Màrtirs van fer que l'Església se n'adonés que allà potser havia deixat escapar un sector de beneficis molt interessant, i el que va fer va ser recordar l'origen devocional de la cofreria, menys tenir els aspectes gremials, ascindir clarament el que havia estat convertit en gremi del que havia estat la cofreria originària, cofreria de devoció, reivindicar la tutela autèntica i originària d'aquelles corporacions i, per tant, provocar una escissió de coses que s'havien anat component i que s'havien. I per tant, aquest cas, que es produeix a partir del 1628 i esclata fins cap al 1640, és fantàstic per veure la... una mica perquè serveixi per veure la història. Com acaba la pel·lícula? Bé, fatal que els pobres fusters i capadrers i mestres de cases, que evidentment es queden sense el domini de la seva pròpia confraria, perdent tots els atributs i totes les insígnies, dignitats, llibres de comptes i objectes que havien anat acumulant al cap dels segles, estan enfadats, queden enfadats amb el municipi que s'ha demostrat inoperant en la seva tutela i a més queden venits entre ells, i els que acaben duent-se el premi són els eclesiàstics, que des de la catedral recuperen la tutela de les relíquies i de la cofreria, i sobretot els escrivans i els notaris de Girona, que fracturaven d'una corporació pròpia, no tenien la seva pròpia cofreria, i queden apadrinats ràpidament ells també per aquests quatre sants màrtirs, i hàbilment tenen directament els beneficis de la cofreria. Total, un cas absurd, petit, mínim, d'un plet entre 1628 i 1640, ens explica l'evolució al llarg de tres segles de les confraries, com havien passat de ser una corporació devocional i havien anat a ser cada vegada més coses gremials, i com després, a l'hora que interessa tutelar-ne els beneficis, se'n recupera l'origen professional i s'obrien les altres coses.
Ara recordo també un cas que potser té interessant d'afegir, el que passa és que jo no, només puc esmentar-lo, no puc fer gaire més detall, però recordo que hem consultat l'Arxiu de la Catedral moltes vegades, hi ha confraries de dones, exclusivament de dones, que no es poden dir laborals. Aleshores, també hi ha això, ja per afegir la complexitat, més complexitat del tema complex, doncs hi ha també confraries de dones. Ja sé.
era part del... Estava dins de la clausura del monestir de Sant Pere, formava part del mateix monestir, del mateix complet. L'únic que... sí. I també es partien les tasques parroquials. Hi ha un detall, per exemple, Roig i Gelpí crec que diu que en aquest cas de l'església de Sant Nicolau en sortia el Santíssim Sacrament quan havien d'anar a fer les extremes uncions, bueno, a la nit, perquè així no es destorbessin la pau dels frares que dormien i tot plegat. Seculars, en aquest cas. No en conec prou el d'allò. Sí, sí, un rector, bueno, sí, sí, sí.
Era un capellà secular en general, algunes dins benedictins, si tenien parròquia, exercia o un monjo, que llavors tenia més sortides, diguem així, o bé un capellà secular, però aquest capellà secular no depenia del bisbe, de l'abat del monestir, perquè com a membre de l'ordre, sinó perquè aquella parròquia estava en el monestir. Quan a Sant Pere d'aquest any, a mi sembla que a vegades la parròquia era de Sant Pere, no de Sant Pere.
Sí, sí.
Però com que l'església que servia de parròquia en una etapa va ser també col·laborada, no pregunteu d'altre si era una sort historiativa ni d'aquest temps, no? Però a vegades es feia des de Sant Pere, que era parròquia, a Castella sobretot, moltes catedrals i així, tenien com a parròquia la capilla del Sagrario, i encara se'n diu la parròquia del Sagrario, i no la capilla del Santíssim, però res més. En canvi, a la catedral de Girona penso que era la capilla de l'Esperança, però això no és això. En canvi, Sant Nicolau sí, a vegades es feia des de Sant Pere o de Sant Nicolau. En tot cas, el capellà, que era secular, però vol dir que no era monjo.
Que no era.
Hi havia un fil de capellà secular, se la referia de ningú, si no era la cosa que deia que venia. Però a què? Depenia sempre de la mar.
De fet...
No, ja que ha sortit Sant Nicolau, volia referir com estic com a membre del Convent de Sant Amèric, com a personatge, en Nicolau Imerich. Nicolau Imerich, potser perquè no se'n pugui tillar de censora, no sé si es va formar en el monestici, que era mestre de novicis, i va sortir com el gran inquisidor, com l'autor d'un manual que va ser el llibre de capçalera del Club de Sant Inquisició Durant Segle, i sobretot per pena per tots nosaltres, pena cultural, va ser un antilobista furibund i terrible durant segles. Els textos que va escriure contra Ramon Llull.
Bueno, de fet, havia fet una selecció de personatges més del 17. Sí, sí, no, no.
Una incidència absoluta a la cultura europea, perquè la nostra, com a antilobista.
I tant.
Hem vist aquí 5 minuts, dos quarts, i comencem a fer un passeig.